van estirant, pues, no estiguin ja concentrats, no? Volem que no estiguin ja parlant d'altres coses que no sigui a l'equip, diguem, no? Llavors aquestes normes les vas posant, diguem, no? O sigui, que els jugadors no es sentin durant l'entreno quan no participen amb el 5 contra 5. Coses d'aquestes, pues, bueno, els, entre cometes, els vas posant des del primer dia i entre, educant, no? Educant el jugador en la línia de lo que volem fer, no? Això quan l'entrenador és nou, pues, és molt més difícil perquè és molta feina i que cadascú pues, no està preparat per el que es troba, però per exemple aquí amb el Manresa ja porto 5 temporades amb molts jugadors que continuen, pues això també s'ho van transmetent entre ells. No, és que mira, sí, aquí fem les coses d'aquesta manera, no? I quan són els propis jugadors els que marquen una mica el camí,
entra millor,
molt millor, i té molt més valor que si és l'entrenador que constantment els està dient el que tenen que fer, diguem, no? Per això és tan important la continuïtat, i per això és tan important pues, la continuïtat de l'entrenador amb el lloc i dels equips, diguem, no? Que si cada any tens que canviar-ho tot, pues, tens que començar des de zero, i això és un desgast molt important per l'entrenador, i evidentment necessites molt més temps per arribar bàsicament al mateix lloc de mínims, no? I això, pues, clar, costa.
En aquest sentit, per tu quina importància té el capità en un vestidor? Quin rol li dones al capità de l'equip?
No molt, crec, comparat amb altres esports, diguem, no? Per exemple, amb el rugby tinc entès que és un personatge clau, em sembla que amb el futbol també, amb el bàsquet pues ho és, però al final tampoc som tants amb un equip de bàsquet, no? Són plantilles de 12, 13, com a molt 14, i es pot tindre un tracte individualitzat, i no fa falta, jo crec, un representant dels jugadors, almenys per amb l'entrenador. Ja amb el club potser és una mica diferent, no? Però a més pensa que amb un equip de bàsquet pues no tots els jugadors tenen les mateixes necessitats o tenen les mateixes problemàtiques, no? Tenim jugadors estrangers, jugadors americans, jugadors que són d'aquí. Llavors, clar, que ells tinguin una problemàtica que els afecti a tots, llavors sí que està molt bé que hi hagi un capità o dos capitans que d'alguna manera representin a tots, no? Però com no som tants, jo prefereixo que si algun jugador té una problemàtica que afecta a un o a dos jugadors, parlar-lo amb ells directament, i que no, que el capità no es tingui que ficar amb això, diguem, no? Bueno, després a nivell públic pues sí que és important, no? Perquè normalment el capità és una persona que porta anys amb el club, no? Que té alguns valors que li fan ser capità, i això sí que li donem importància, però després amb el dia a dia tractem a tots els jugadors iguals.
Amb 999 partits a l'ACB, ets de ja una rutina molt marcada el dia de partit, per exemple? Hi ha coses que has de fer sí o sí el dia que jugueu o no?
Bueno, sí. Bueno, hi ha algunes que tenen que veure amb la feina, diguem, no? Pues, de com preparem el partit, de com fem la xerrada abans del partit, a l'escalfament, això més o menys crec que ho he fet sempre igual, jo i tots, diguem, no? Això no hi ha una grandíssima diferència, i a nivell personal pues sí que intentes pues, bueno, pues, relaxar-te una mica de durant el dia fent determinades activitats que intentes fer sempre, menjar sempre a la mateixa hora, diguem, no? 4 hores abans del partit. Bueno, algunes coses sí que les intentes fer semblant, no? I les demanes a la família, a l'entorn, pues, dinarem pasta, no? Per exemple, que és una cosa que fem sempre el dia de partit, no? Tot i que...
Només ets tu que hi està implicat, no?
Llavors és per tothom. Sí, som un equip també a casa.
Pasta per la família. I quan arribes al pavelló, quan jugueu a casa, has de seguir allò un... és a dir, no, que no em desviïn, que jo primer vaig al despatx, vaig al vestidor, no em trobi ningú aquí que em desviï del meu camí.
No, faig sempre el mateix, però sense supersticions, diguem. No canvio res, ni tinc que entrar amb el mateix peu ni coses d'aquestes. Afortunadament aquestes manies, que són manies, no les tinc, però sí, faig sempre el mateix, no? I bueno, pues, també amb el meu staff, no? També pues, sempre fem una mica tots la mateixa dinàmica d'arribar a la mateixa hora, d'estar una estona primer junts, i després cadascú pues, ja fa les individualitats, les feines individuals que té abans del partit, i fins i tot a l'entrenament, perquè l'entrenament també passa una cosa, sembla, no, tampoc ja no li donem molta diferència a un dia d'entrenament i un dia de partit, diguem, no? Sí, clar, vas vestit diferent, ja públic, i competeixes en lloc d'entrenar, però més o menys fent sempre el mateix, i hi ha poques sorpreses entre nosaltres en com ens movem.
Del teu cercle proper, qui diries que ha vist més partits dels 999 que has dirigit?
No, la meva dona, segur.
Segur, sí, eh?
Segur.
Moltíssims.
Bueno, segurament no 999, però igual... 1989.
Déu-n'hi-do. Sí, Déu-n'hi-do.
Ens haurà vist quasi tot, sí.
I amb qui és el primer que comentes quan acaba un partit? Més enllà de la gent de l'estaf, fora de l'estaf, amb qui és amb la primera persona amb qui tens allò una mica buscant un feedback del que ha passat al pavelló?
Bueno, l'estaf és el més important, no? L'estaf, el director tècnic, claríssimament, no? Són les persones més properes i que a més són les que tenen més informació, diguem, no? A nivell personal, sí, també va donar també, però una estona després, diguem, no? Perquè, bueno, tampoc corro per trucar-la, però sí que, bueno, fa algun comentari, no? El que ella pensa també del partit, bueno, està bé, sí que ho fem pràcticament sempre.
Si et donés l'opció d'esborrar-ne un dels 999 que has dirigit, n'escolliries algun en concret o no?
Bueno, clar, hi ha hagut de tot. Són em sembla de 32 anys des que vaig debutar. Hi ha hagut de tot, hi ha hagut partits molt dolents, alguns que m'he sentit molt malament per com ho he fet jo, i això m'ha provocat moltíssima frustració, no? Sentir-me molt responsable de que no vaig ajudar l'equip, o que vaig prendre alguna decisió que vaig veure que després va ser negativa, i aquests partits, pues clar, te fan sentir molt malament, i a més duran bastants dies, no? Però això no es pot fer, o sigui, no es pot escollir. Tot forma part del camí, i tots al final et serveixen per arribar als 1.000, diguem, no? No pots dir, bueno, és que m'agradaria haver tingut treure aquest o aquesta temporada perquè va ser molt dolenta. No, o sigui, el camí és el que és, hi ha moments que està molt bé i hi ha moments que no, però no es pot seleccionar, i al final també els moments aquests dolents o aquests partits que dius, hòstia, que malament que ho han fet, quines sensacions tan dolentes que tens, és el moment que tens sensacions molt dolentes. Amb el temps tot queda una mica, ja no és tot tan dolent com et sembla en el moment, diguem, no? I això també t'ho dona, pues, el temps i l'experiència de dir, hòstia, pues, aquell dia que van jugar tan malament, o aquella temporada que va ser un desastre i que et van fer fora i tal, bueno, amb el moment és un disgust molt gran, no només personal, sinó també, pues, familiar, de l'entorn, però amb el temps ho veus diferent i no li dones tanta importància.
Hauria d'haver començat felicitant-te per la classificació per la Copa, però la cosa ha anat com ha anat. Que el Manresa s'hagi classificat a dues de les tres últimes edicions de la Copa, això com ho qualifiques tu, Pedro?
Extraordinari, sí, és extraordinari. No tenim que anar en condicions normals, ni per pressupost, no tenim que anar. Pues quan anem, pues és una sorpresa, és una sorpresa de la competició, perquè, bueno, vol dir que ens ha encaixat tot molt bé, no? Vol dir que la vam encertar molt a l'estiu amb els fitxatges, i que després hem competit bé, perquè per nosaltres arribar 9-10 victòries, pues vol dir, és molt, és un percentatge molt alt de victòries, i és molt difícil per nosaltres, no? Llavors, pues bueno, ahí està la història del club, no? Que crec que ha anat poques vegades. És veritat que una vegada va anar i la va guanyar. Uh-huh. Això ja és el no va més, diguem, no? Però el fet de classificar-nos per un club com el Manresa és, jo crec que és extraordinari.
Fa un any i mig va jugar una final europea. Pensar que el Manresa pot guanyar aquesta Copa és una bestiesa o no?
Sí, jo crec que sí.
Sí?
Sí, és una bestiesa total. Sí. No crec que passi. És esport, i amb l'esport, evidentment, passen coses que no són normals, i tots tenim l'aspiració i l'esperança, però realment no és lo normal, no seria lo normal, no? Pensa que és una competició que van els millors equips d'Espanya, que casualment o no casualment són també els millors equips d'Europa, i que hi ha caps de sèrie. O sigui, abans la Copa del Rei era un sorteig pur i et permetia que alguns equips molt bons per als sorteig s'enfrontessin entre ells, i això potser anaves per un costat del quadro que era més llevadero. Ara no succeeix això, o sigui, hi ha caps de sèrie, el primer i el segon de la Lliga Regular només es poden trobar a la final, els quatre primers juguen contra els quatre següents, no? Llavors el camí és molt difícil, no sabem qui ens tocarà, i creiem que guanyar en 4 dies o en 3 dies a 3 dels millors equips d'Europa per un equip com el Manresa no crec que sigui una possibilitat lògica, no? Ara bé, nosaltres no anem a guanyar la Copa del Rei, anem a guanyar el primer partit, i farem tot el possible, ens prepararem i estarem segurs, superconcentrats per donar el millor de nosaltres en aquest primer partit, això segur. O sigui, no anem ni rendits ni pensant que no guanyem, segur, però no pensem més enllà, no? O sigui, fa 2 anys que teníem un equip, jo crec que estava molt bé, molt bé, amb el Baco, amb Moneke, a Francisco, teníem un equip francament bo. Van perdre, em sembla que 30 al partit de quart de final contra el Barça. També els havien guanyat amb ells a la primera volta al seu camp, i les havien guanyat la Lliga Catalana també, i ara van fotre 30, no? Bueno, i sap molt greu, perquè sap molt greu que et guanyi. Perdre sap greu, perdre de molt, no competir encara sap pitjor, però també al final dius, és que el normal és que nosaltres perdem de 30 contra aquests equips, diguem, no? Llavors, pues bueno, el que no anem, jo estic segur que no passarà, és anar rendits, això segur que no ho fem, però no pensar en guanyar la Copa, crec que no és un... Jo almenys, bueno, també és possible que, perquè tinc molta experiència i sé les dificultats que ens trobarem, no? Llavors no vull vendre fum i ja està, i al revés, el que vull dir és la realitat. Ens comprometem a que anirem a donar-lo tot i a guanyar el primer partit. Si ja després puguem o no puguem, i això ja dependrà també de com jugui l'altre equip.
Millor estalviar-se al Madrid en aquest primer partit o no, Pedro?
Sí, bueno, primer és, no tu t'estalvies perquè és un sorteig i et pot tocar, hi ha un 25% de possibilitat de que toqui al Madrid. Clar, el Madrid està intractable, crec que han perdut 3 partits en el que va de temporada entre les dues competicions, i té un equip amb jugadors que et condicionen molt, no? Jugar contra Tavares, contra Campazzo, ja no és que com es defenses tu amb ells, és que atacar contra ells és molt complicat, i és molt complicat contra tothom. Bueno, si no ens toca, millor, però si ens toca anirem amb la mateixa mentalitat, i si et toca un altre no vol dir que ja ho tindràs fàcil, no? O sigui, qualsevol dels altres equips serà molt complicat, però bueno, anirem amb bon àmbit, amb bona mentalitat i pensant que, bueno, pues que si fem les coses bé, pues per què no poder guanyar.
Abans parles del bon treball de l'estiu, no? De la gent que havíeu aconseguit que es quedés, dels fitxatges, ahir mirava, no? Del roster de la jornada 1, la temporada passada, el roster de la jornada 17, que és on som ara, hi ha quatre cares noves. Aquest any, en canvi, del roster de la 1 a la 17, sou els que sou, o sou els mateixos, bueno, amb un canvi, exacte, amb el Pierre Oriola, que és...
I per una lesió, diguem, no?
I perquè tens...
Perquè el Guillem Jou va tindre una... De fet, encara està lesionat, una lesió de llarga durada, diguem, no? Sí, bueno, és el que et dic.
Tu li dones molt mèrit a la permanència de l'any passat, no? A la salvació de... A aconseguir la salvació la temporada passada, amb tot que gairebé vas haver de fer dues pretemporades, com aquell qui diu, no?
Sí, bueno, clar, que ho han passat molt malament. Aquesta alçada l'any passat tenien 3 partits guanyats i anàvem últims, i clar, doncs fins que va encaixar tot, no? El Wacinski, el Robinson, el Geben, no? Que ens van canviar l'equip, doncs, clar, van passar moments molt, molt durs, molt difícils, i ho veiem negre, no? Està clar, però bueno, l'equip va entrenar bé, la vam encertar llavors amb aquests jugadors que t'hi he dit, i bueno, pues al final van fer una segona volta molt bona, no? Van guanyar 9 partits també a la segona volta de l'any passat, no? I això ens va acabar, també ens va portar a acabar la temporada amb bones sensacions, no?
Has canviat de Salva aquest any, del Salva Camps, que s'ha anat al Girona, al Salva Maldonado. Des de quan coneixes Salva Maldonado, tu, Pedro?
Bueno, vas ajudar un meu, el júnior de la Penya, sembla que l'any 87, pues des de llavors, ja el coneixia d'abans, diguem, no? Però vam començar a treballar junts al júnior de la Penya el 87, després a partir del 91 fins al 94 aquí, al Manresa, i després cadascú ha continuat la seva carrera com a primer entrenador, no? I ara ens hem tornat a trobar.
Tenir un amic a l'estaf és un bon negoci o no, Pedro?
Bueno, jo... Sí, jo crec que sí, en general... Puc presumir que amb aquests 32 anys, amb tots els ajudants que he tingut una bona relació personal i professional. Estic molt orgullós de que això hagi sigut d'aquesta manera, diguem, no? Llavors, bueno, no deixa de ser la gent més propera, amb el que més tens que confiar, els que més et coneixen les debilitats i els que més et tens que apujar quan les coses es torcen, que sempre hi ha en algun moment que la cosa no ve bé, i llavors pues, bueno, és evident que és un entorn professional molt proper i molt important, això és claríssim, no? O sigui, tindre un bon staff és absolutament bàsic.
Quan feu aquella excursió mítica de final de temporada a Montserrat, entre d'altres amb el Salva i amb una bona colla, ja sabíeu que treballaríeu junts o no aquest estiu?
No, això va ser amb el Salva Camps, que quan, més o menys aquesta alçada, com per Nadal, que deia, hòstia, no ens salvem, no ens salvem, ja? Tenim que fer alguna cosa per si al final ens salvem, no? I llavors pues, va ser el Salva Camps que va dir, bueno, hòstia, jo crec que podem fer, agafem tots i ens n'anem caminant fins del nou Congrés a Montserrat. I al final de temporada ho van fer i, bueno, van patir una mica, perquè hi ha un moment que déu-n'hi-do, però bueno, va estar molt bé.
Arribar als 1.000 partits a CB, per tu què significa? Quin valor li dones a aquesta xifra rodona? Vaja, ja sigui el segon amb més partits des de fa ja temps, el segon amb més partits de tota la història.
Bueno, li dono valor, la veritat. Li dono valor perquè sé el que costa arribar, no? Sé el difícil que és amb una lliga competitiva tan, tan difícil, amb un nivell d'entrenadors com el que hi ha a la Lliga CB, està tants anys, vol dir que, bueno, pues que el camí ha sigut llarg. No deixa de ser també hi ha un punt de supervivència, diguem, no? a superar moments difícils, temporades complicades, no? Llavors, pues, bueno, està molt bé tindre èxit puntual, no? Està molt bé i té molt de mèrit, no? Però aguantar durant tants anys amb un esport de superèlit en el qual pues, bueno, pues veus que no poca gent arriba a aquests números, pues, evidentment és un motiu d'orgull i li dono valor, no? Però també deixa'm dir que és una dada, és un èxit individual, i jo crec molt amb els èxits d'equip, diguem, no? I fins i tot amb aquest em sap una, no estic massa a gust parlant d'ell, perquè això jo sol és impossible. Llavors, amb aquests, ara, aquesta setmana m'estic recordant molt de gent dels meus començaments que em van ajudar, de jugadors que vaig entrenar i que em van ajudar moltíssim, d'staffs, no?, de directius, no?, que han passat per la meva vida i que han sigut decisius, però perquè m'han fitxat, en alguns casos, perquè m'han ajudat a tindre un cert èxit que et permet perdurar, i també perquè tens afinitats personals que et fan créixer com a persona, diguem, no? I sense totes aquestes persones, ja et dic, de quan vaig començar, fins i tot abans de ser professional, que em van ajudar moltíssim, entrenadors que jo vaig tindre, bueno, moltíssima gent, no? I, pues clar, me'n recordo de tota aquesta gent que és la que m'ha ajudat, perquè jo sol, evidentment, vamos, ni de conya.
Fa pinta que alguna cosa hauran de preparar diumenge per celebrar aquests 1.000 partits, i fa pinta també que molt, molt, molta gràcia això de ser molt protagonisme, com ara deies, sí, sí. Tampoc no et deu fer, no, Pedro?
No.
Però, home, d'alguna manera no, s'ha de saber, no?, que arribes als 1.000 partits.
Sí, bueno, per això estem fent aquesta entrevista, t'ho agraeixo molt, no?, però està bé que se sàpiga, però no, jo crec que, per exemple, el partit del Baskonia, el que tenim que celebrar tots plegats és la classificació per la Copa, que crec que hi ha equips que no la celebren perquè donen per fet que es classificaran, i em sembla bé. Nosaltres no, nosaltres el nostre èxit és anar-hi, diguem, no? I llavors pues tenim que celebrar amb les nostres aficions això, no? L'altre, bueno, ja està, o sigui, em sento ja recolzat i valorat, especialment per la gent de Manresa, que ja porto moltíssimes temporades i no necessito, i crec que no s'ha de fer res especial.
Diries que és més fàcil o més difícil ara ser entrenador amb tants recursos com teniu a l'abast comparat amb fa 20, 25 o 30 anys?
Hòstia, és una pregunta difícil de contestar. Primer, jo crec que ara el que va passar quan a l'any 90 jo vaig ser primer entrenador en 28 anys, això crec que ara és pràcticament impossible, no? És pràcticament impossible, però llavors en aquella època el bàsquet es va professionalitzar d'una manera, amb l'entrada de la CB, jo crec que és la CB la que provoca que els clubs es professionalitzin moltíssim, diguem, no? I llavors un grup d'entrenadors que casualment passaven per allà, de, més o menys de la mateixa edat, ens vam aprofitar de que l'ACB necessitava entrenadors una mica diferents als que hi havia fins a llavors, no? Entre cometes, com més friquis, no? Més disposats...
Una mica de modernó, no?
Sí, bueno, jo crec que... Perquè van ser diversos, diguem, no? De fet, ens deien els baby coach, no? Perquè hi havia una generació més que... No? Alguns teníem contacte, però altres no, diguem, no? O sigui, el Javier Imbroda, bueno, molts entrenadors, diguem, no? De, més o menys de la mateixa edat que vam entrar a la Lliga, més o menys a la mateixa època, no? Llavors, jo crec que això ara és més difícil, diguem, no? Després també, ara tot ha canviat, hi ha moltíssima informació, llavors era més difícil tindre informació, era més difícil conèixer com treballaven altres entrenadors, no? Avui en dia, amb la globalització, tot el que passa al món, tens una informació pràcticament amb el moment, diguem, no? Llavors jo crec que ara és molt més difícil arribar a ser primer entrenador, perquè tens que estar, tens que tindre molta més informació sobre la taula de la que teníem en aquella època, que tot era una mica més, més precari, més arcaic, diguem, no? Llavors, pues, jo crec que ara és molt difícil ser entrenador d'elit, costa molt. Llavors també costava, però jo crec que ara és fins i tot una mica més difícil de lo que era llavors.
De fet, ara el que deus haver de fer, sobretot, és més eliminar informació, entre cometes, no? O destriar, no? Perquè en tens tanta de dir, hòstia, aquesta em fa servei, però aquesta no, això es compraries fora. Ha de costar més això, no? De dir, què em farà servei i què m'està molestant aquí o m'està sobreinformant, no? Sobre la plantilla.
Absolutament. Això és bàsic i jo crec que és una feina molt important. Sàpiguer què és prioritari per tu, què tens que, a què tens que dedicar-li més esforços a nivell personal i a nivell, fins i tot, de grup, diguem, com a equip, diguem, no? Perquè tens tantíssima informació que et pots marejar, i pots marejar els altres, que és encara pitjor.
I el jugador és més o menys receptiu que fa 20 anys? L'altre dia parlàvem amb el Club Patinatge Artístic Olot, que ha guanyat 14 dels últims 20 mundials, i em deia, això de la cultura de l'esforç cada dia ens costa més, també. Tu també ho notes, això, que cada cop costa que el jugador sigui tan receptiu com fa anys, o no?
No m'ho penso. No m'ho penso. No, Jo crec que la predisposició general de l'esportista, que jo parlo d'esportistes, és amb els que tinc tracte, la predisposició general de l'esportista sempre és molt bona, diguem, sempre és molt bona. El que passa és que el tens que convèncer, però això era abans i ara, diguem, no? O sigui, a l'ordeno i mando, jo crec que deien que abans sí que funcionava, jo crec que mai ha funcionat molt bé, no? O sigui, en canvi, convèncer, pues és l'ideal, diguem, no? I és el que volem tots els entrenadors, no? Per aconseguir convèncer, això és lo difícil, perquè necessites arguments és veritat que quan l'entrenador és jove, és novell, pues li costa més convèncer perquè no té, diguem, una història darrera, i el jugador el pot veure una mica diferent, diguem, no? Però fins i tot en aquest cas jo crec que els jugadors volen ser entrenats, volen que els marqui el camí, i la predisposició del 99% dels jugadors és positiva, diguem, no? I no veig una gran diferència abans que ara. El que sí que és veritat és que ara els jugadors estan més preparats, tenen més mitjans, no? O sigui, físicament són millors, tècnicament també són millors perquè han entrenat més, i tenen al seu voltant més coses per fer, diguem, no? O sigui, recordo que quan abans, fa 30 anys, els jugadors a l'estiu no feien res i tenien agulletes quan començava la temporada, diguem, no? Això ara no passa, els jugadors a l'estiu es preparen, diguem, no? O sigui, tot ha canviat, bueno, pues a més professionalització, a més mitjans, no? O sigui, abans no existien els entrenadors personals, ara pràcticament tots els jugadors a l'estiu agafen entrenadors personals físics o de bàsquet per continuar millorant, no? Això els fa que siguin millors, però també que tinguin una competència millor.
I ets un entrenador que s'interessa per saber, entre cometes, com els hi va la vida als teus jugadors, és a dir, t'interessa molt el que passa fora del parquet, el que els està passant a casa, o ho separes molt, això?
Anem a veure, ho separo totalment perquè som professionals i no tinc una relació d'amistat, però la meva dona sempre m'ho diu i té tota la raó, intento fer esforços que em costen una mica per saber coses d'ells, no? Per saber com els hi va, d'on venen, perquè crec que és important, diguem, no? Crec que és important, i al final passem moltes hores junts, i tindre algun vincul que no sigui només el professional és molt important. Per mi, per al meu caràcter, no és una cosa que sigui fàcil ni còmoda, però sí que intento fer esforços.
Vaig acabant. Com tries els partits que veus durant una setmana de bàsquet? És a dir, amb quin criteri? Dius, mira, aquest sí, no sé, ahir, per exemple, hi havia un fotimer de partits d'Eurolliga. Com tries aquest sí i aquest no? Aquest m'interessa, aquest potser no tant.
Clar, això ha canviat, perquè ara donen tots els partits per la tele. Abans tenies que demanar-los, donaven una a la setmana o dos a la setmana, i els altres els tenies que demanar, els que necessitaves. Ara no, ara tens tota la informació, el que parlava abans, d'un excés d'informació, diguem, no? Llavors, clar, no els veig tots, no? Primer perquè molts són a la mateixa hora, però és que també hi ha moments que dic, no vull veure un altre partit, o sigui, vull veure una sèrie, o vull estar fent una altra cosa que no tingui relació amb el bàsquet, perquè si no t'agobies molt. Però sí que hi ha, com et diria, entrenadors / equips favorits, diguem, no? O sigui, que m'agrada veure, no? Que m'agrada veure perquè m'agrada veure com van desenvolupant l'equip, no? Com, no sé, això sí que reconec que m'agrada, i pues, ja, i fins i tot no les veig ni en directe, diguem, no? Però com ara també tens la possibilitat de veure-ho en diferit després, no? Pues hi ha entrenadors d'Europa, de la NBA, no? que segueixo, no? O sigui, tenen algun equip favorit a totes les competicions i llavors els intento seguir.
Us copieu molt els entrenadors uns als altres o no, Pedro?
Sí. És el que et deia abans, que tenim moltíssima, moltíssima informació, diguem, no? Jo, per exemple, pues he anat alguna vegada als Estats Units, fa dos anys vaig estar amb el Jordi Fernández i el Sacramento Kings a la seva pretemporada i clar, he copiat coses, sí, coses que ell em va permetre veure, que després he parlat amb ell i després dels rivals, no? Pues, com juguen els rivals i hòstia, aquest detall, no? I bueno, i amb alguns entrenadors també tens una relació com més propera, diguem, no? O perquè has treballat amb ells o simplement perquè tens una bona química i llavors, hòstia, aquesta defensa que esteu fent i tal, això passa més a l'estiu que durant la temporada, això és veritat, però sí que ens copiem. Sí.
El teu llibre de jugades, quantes n'hi pot haver, amb variants incloses? Moltíssimes? O no ets tampoc dels que en deu tenir més de la CB?
No, jo crec que són dels que menys.
Dels que menys?
Sí, dels que menys, sí. Sí, ja en tenim, perquè això és... sempre intentes sorprendre, no? Avui, per exemple, hem posat una petita opció nova, diguem, no? I això, un hem fent, diguem, no? I al final, doncs, tenim... Bueno, tenim... No sé... Jo crec que estem a la mitja una mica per sota de lo que és, no hi ha equips, no sé, el Tenerife, no, per exemple, que és tenen moltíssimes opcions, moltíssims sistemes, nosaltres tenim molt menys, diguem, no? Però al final no hi ha una gran diferència, no és que un tingui 100 i l'altre tingui 10. No va per aquí, diguem, no? Però diguem que nosaltres volem jugar d'una manera diferent, cada club, no és que sigui ni millor ni pitjor, no? Cada entrenador escolleix una forma de jugar i nosaltres, pues, diguem que amb atac busquem més situacions bàsiques i a partir d'aquí que el jugador pugui trobar avantatges que no generen aquestes avantatges des de la tàctica, diguem, no? No és ni millor ni pitjor, però no tenim moltíssimes opcions tàctiques com altres.
Sé que tens prou feina veient partits de bàsquet, però d'altres esports, d'alguns en concret, en pots arribar a treure idees per conceptes que apliquis després tu en el parquet o no?
O sigui, de tàctica no, perquè les diferències són molt grans, no? Però hi ha entrenadors que el seu tarannà, la seva mentalitat, els seus valors, la forma que tenen d'expressar-se, no només a les rodes de premsa, que també, això sí que tinc interès en entrenadors de tots els esports del món, i m'interessa saber com dirigeixen el seu grup i com es comporten a l'adversitat, no? Diguem, pues això sí, per exemple, pues Pep Guardiola, admiració màxima per com diu les coses, per com dirigeix el seu grup. Ara, tàcticament, pues no em serveix com jugar el seu equip, perquè primer perquè no ho entenc, no tinc suficients coneixements més enllà dels bàsics d'aquest esport, i crec que són esports molt diferents, no és comparable, però en canvi dic, el Pep Guardiola podria dir d'altres, no? O sigui, no tenen per què ser tan cracs com el Pep Guardiola, que ho és, sinó d'altres, pues sí que veus, hòstia, pues aquest veient-lo com dirigeix, no? com es dirigeix als jugadors, tot això sí que m'interessa.
I al revés, quina mena de col·legues, encara que no siguin de professió o d'altres esports, no et cauen especialment bé? És a dir, quina mena d'entrenador a tu et provoca un cert rebuig de dir, hòstia, aquesta manera de fer no m'agrada, o no l'aplicaria mai jo?
Bueno, sí, clar. Sí, també passa el mateix, no? Quan veus algun comportament, alguna roda de premsa, dius, hòstia, això no m'agrada, diguem, no? No m'agrada i intento no fer-ho, jo ho faig després, eh? Però sí que quan veus algun company, no estem parlant ara d'entrenadors de bàsquet, eh? Estem parlant en genèric, però sí que dius, hòstia, pues jo crec que aquest no m'agrada, no? No m'agrada el seu comportament, la seva... expressió fins i tot no verbal, diguem, no m'acaba d'agradar, però bueno, això sempre passa.
Som a Manresa, el Nou Congost. Què significa Manresa per tu, Pedro? N'has dirigit més de 300 d'aquests 1.000 partits a CB.
Bueno, és el club amb el que he dirigit més partits, amb el que he estat més temporades, el segon és el Gran Canària, però el Manresa ja li ha superat, i és el meu club. O sigui, estic absolutament implicat, em sento molt d'aquí, M'agrada la mentalitat de, dels aficionats, la seva humilitat, no? El sàpiga el que costen les coses, no? Que, bueno, pues que és un club d'una ciutat petita que té que fer grandíssims esforços per competir en una liga d'aquesta èlit, té un punt d'ambició que també m'agrada, no? De voler jugar a competició europea, i és un club amb una història darrere brutal, brutal, no? O sigui, el que ha aconseguit el Manresa a nivell de resultats té un mèrit increïble, no? Llavors, bueno, formar part d'aquest equip, d'aquest club, per mi és un motiu d'orgull i ja et dic que estic superimplicat.
En tens 62, abans quan se sabia l'edat de jubilació, quan eren els 65, sí. Ja sé que en el món del bàsquet això no va per aquí, però tens més o menys una idea clara de... És a dir, tu et veus amb 80 anys o en 75 en una banqueta o no?
No, competint a l'elit no, sincerament no. Però també et dic, quan, si m'haguessis preguntat quan portava 10 partits dirigits a l'any 90, quants hagués estat, quants t'hauria dit que no tenia ni idea, diguem, no? I crec que una cosa que m'ha ajudat a perdurar és no pensar molt en el futur, diguem, no? Evidentment, abans sí que tenies que pensar una mica més perquè tenies alguns compromisos econòmics familiars per davant, no? I que necessitaves, pues, bueno, guanyar diners, perquè si no la cosa, pues, clar, no, són professionals, diguem, no? Però sempre he viscut molt al dia, diguem, no? Mai he tingut contractes llargs, mai he sabut el que faria d'aquí 3 o 4 anys després, i no ha anat malament, diguem, sense preocupar-me molt de lo que passarà més endavant, no? I estic en aquest punt ara mateix, diguem, no? O sigui, és veritat que no tinc la necessitat econòmica que he tingut a altres etapes de la meva vida, però mentre estigui motivat, mentre m'agradi, mentre tingui il·lusió, mentre tingui ganes de competir, d'enfadar-me amb els jugadors, perquè això també és una senyal, no? Quan ja et dona tot igual, doncs potser és el moment de deixar-ho, diguem, no? No passa. L'altre dia vam perdre a Camp del Bilbao i ahir em vaig enfadar amb els jugadors, no? Amb el primer entrenament. Això, mentre tingui aquesta trempera, doncs jo crec que hi hagi algú que em vulgui fitxar, endavant, diguem, no? Però no faig plans, no? O sigui, evidentment, clar, ja no seran molts anys, no? Per una qüestió de lògica i de sentit comú, no? Però visc el dia i no tinc ni idea de lo que passarà l'any que ve.
Sé el que m'acabes de dir, però Aito n'ha dirigit 1.202, sí. Aquest any, sense playoff, que no és descartable, en seran 1.016 teus. Mm-hmm. Són 5 temporades i mitja que et quedarien per superar Aito García Reneses.
Per superar-lo en partits.
En partits, en partits,
coses,
perdó.
Segurament és impossible, diguem.
En partits dirigits,
sí,
a la CB.
Exacte. Millor no comparar-se molt, saps? En general, jo crec que és millor no comparar-se molt, perquè no et serveix de res comparar-te, perquè si et compares i quedes malament, pues no és molt bo per l'autoestima. I si et compares i penses, això està tirat, pues tampoc és bo per l'ambició de voler millorar, diguem, no? Llavors, cadascú segueix fa el seu camí. Jo estic molt orgullós dels mils que porto fins ara i no tinc un objectiu de superar ningú, perquè a més a l'Aito potser torna, o sigui, això per començar i entrenar més, no, diguem. Però ja et dic, millor no comparar-se i no tindrà objectius de superar en partits dirigits amb un altre entrenador, perquè no li veig, no? Això no és una motivació per mi, diguem, no? El que és una motivació és fer 1.000 partits, això sí, però no per superar un altre entrenador. Això, la veritat és que no, m'és igual.
El Manresa et deu haver dit que et vol la temporada que ve, o no? O et coneix massa com per dir-t'ho al mes de gener?
No hem parlat res d'això. Hi ha un contracte que hi ha algun tipus de clausulado que evidentment el club coneix i que jo també, i ara estem competint, no? Ens acabem de classificar per la Copa, no hem salvat encara l'equip, no hem arribat a les que tothom diu mítiques 12 victòries, que són les que ja t'asseguren la continuïtat, i ja està. Però bueno, ja et dic, t'he dit abans que estava molt implicat amb el Manresa i no, ningú sap el que passarà amb el futur, però jo sempre penso, no només amb el Manresa més perquè ja porto molt de temps, no? Però jo sempre quan estic en un club crec que estaré molts anys, després per diverses raons, a vegades, moltes vegades això no ha passat, però jo sempre penso amb la continuïtat.
I ara sí, les dues últimes són dues coses que surten molt a les transmissions que fem a RAC1. Ens estem passant amb les antiesportives o no, Pedro? No hi ha un excés d'antiesportives ara en el món del bàsquet?
Sí, jo crec que el departament arbitral ja ho està intentant modular, això. Jo crec que ara hi ha menys que altres temporades, diguem, no? Però, clar, bueno, això, jo no entenc d'això. Soc, entre cometes...
Home, més que això, sí.
No vull dir que... dels criteris perquè ja. Això ho porten els àrbitres o el departament arbitral de l'ACB o de la FIBA, d'on sigui, diguem, no? Llavors a mi em falta informació, diguem, no? Sí que és veritat que tot el que es fa és per intentar millorar el joc, diguem, no? O sigui, per què hi ha moltes antiesportives? Perquè hi havia equips, entrenadors que treballaven, oi, pues fent faltes perquè no es fiquin contraatacs, i això el departament arbitral ho vol modular, no vol que passi perquè l'espectacle sigui millor, i llavors pues fan això, però després, clar, això té, és contraproduent, perquè hi ha masses, és veritat, no?, que hi ha massa, llavors, pues bueno, però això ho tenen que portar els que realment entenen d'aquest tema, i jo crec que ja ho estan fent, diguem, perquè el bàsquet sigui al final un bon espectacle, i també és un bon espectacle per l'espectador, perquè el veure, perquè el veu per televisió, tot això, pues, ell ja ho intenta modular.
I després s'ha de fer la pista més gran, la línia de 3 s'ha d'endarrerir més, s'han de pujar les cistelles, tu tens alguna idea clara sobre com, cap on ha d'anar el bàsquet d'aquí 5, 10 o 3 anys?
Bueno, aquí ja és molt difícil, clar, fer-la una mica més ampla estaria molt bé, i jo, la meva opinió és que també fer-la una mica més llarga, però perquè m'agrada molt el joc en contraatac, el joc ràpid, i llavors si la pista fos una mica més llarga, pues, també m'agradaria, diguem, però això són opinions dels que ho veiem, no tenim la capacitat de decisió, no? No és fàcil fer el camp més ample perquè potser amb el nou congost no pot jugar, no? O més llarg perquè no dona, no? Llavors, clar, tindria que ser a totes les pistes igual. A mi no m'agrada, per exemple, el futbol, que hi ha camps que són més petits que altres, no m'agrada, no? O sigui, a mi m'agrada que al bàsquet totes les pistes siguin iguals. Llavors, no deu ser fàcil quan diem, anem a fer que les pistes siguin més amples. Bueno, clar, perquè a tot el món, no? A tot el món o a tota Europa, no deu ser fàcil, diguem, no? Llavors, clar, jo com a purista i sense haver pensat molt, et diria, bueno, una mica més ampla i una mica més llarga, crec, a mi m'agradaria, però la meva opinió en aquest cas no és molt vàlida.
Esperarem, els que hagin de decidir, a veure si decideixen canviar alguna cosa del món del bàsquet. Pedro, enhorabona per aquests 1.000 que compliràs diumenge, que hi serem per explicar-ho contra el Baskonia, per aquesta classificació per la Copa, i moltes gràcies per haver-nos atès una estona aquí al Nou Congost.
Gràcies a vosaltres.
A RAC 1, Superesports. We danced into a nightmare. We're living
1984. If double thinks no long. Pedro Martínez, demà 1.000 partits de com a entrenador de l'ACB. Demà hi serem, evidentment, al Nou Congost per explicar el que passi en aquest Baxi Manresa-Baskonia i en el que li prepari també el club per celebrar aquests 1.000 partits de Pedro Martínez. Amb el Dani Aguilar, amb el Cesc Cabeza, viurem demà des de Manresa aquesta efemèride. També la celebració, evidentment, de la classificació per la Copa i la tornada d'un home molt estimat. Demà a Manresa, Chima Moneke, amb la samarreta del Baskonia. Demà és un dia gran, per tant, per ser el Nou Congost. I una fe de rates a l'entrevista que li preguntàvem pels partits que li queden per superar Aito García Reneses. Aito en va fer com a entrenador ACB, després li hauríem de sumar els que va fer també a la primera espanyola quan encara no era ACB, però com a entrenador ACB, 1.111 partits. Per tant, dels 1.100, dels 1.016 amb els quals acabarà com a mínim Pedro Martínez aquesta temporada, els 1.111 n'hi van 95, que això són dues temporades regulars senceres i 27 partits d'una tercera que li quedarien a Pedro Martínez per superar a Ito en aquesta classificació de partits a la Lliga Endesa, a la Lliga ACB, dirigits a la banqueta. Per cert, que avui fa 50 anys, com ha recordat el Marc Mundet via xarxes, del debut d'Ito com a entrenador a la primera divisió. Va ser amb el Círcul de Badalona, la pista del Náutico de Tenerife, i amb victòria badalonina per 81-84. Per tant, s'ajunten efemèrides dels dos homes que han dirigit més partits a la Lliga ACB, d'Ito García Reneses i de Pedro Martínez. A primera divisió de futbol tenim partit en marxa, encara són molts, de moment igualat, Albert.
Sí, el deixam 0-1 pel Celta, a punt d'arribar al descans, però ha empatat el Mallorca, ara mateix 1-1, Mallorca 1, Celta 1, encara a l'equador de la segona meitat. Ha marcat Larin el gol de l'empat, i de fet el davanter centre ha estat a punt de fer el 2-1 fa tot just dos minuts, tot i que és cert que ha fet una rematada amb el cap en què potser abans hi havia falta, l'àrbitre ha deixat continuar la rematada, acabat a les mans del porter Guaita, 1-1, ho està provant més el Mallorca, a punt d'entrar sobre la gespa, entrar a participar en aquests últims 25 minuts, Sergi Darder, que un dia més ha començat des de la banqueta, a punt d'entrar i poder participar en aquests últims 25 minuts de partit, 1-1, Mallorca 1, Celta 1.
Com tenim el partit a segon, Albert?
Doncs amb victòria del Llevant, 2-0 al 17 de la segona, Llevant 2 al Albacete 0, un resultat que deixaria l'Espanyol fora dels llocs de playoff. L'Espanyol, però, evidentment, ha de jugar aquest vespre al camp del Racing del Ferrol.
En futbol internacional s'han acabat els partits del Nàpols i del Bayer Leverkusen, Mollom.
I els dos han guanyat in extremis. Nàpols 2, Salernitana 1, gol de Rahmani pel Nàpols al 96 de partit, atacant a la desesperada l'equip de Mazzarri. Al final s'han portat la victòria i també el 94 ha guanyat el líder de la Bundesliga, el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, que es va preparant per si algun dia entrena al Madrid, això de marcar el minut 94. En aquest cas ha estat l'argentí Ezequiel Palacios, s'ha de dir que ho ha merescut i molt, el Leverkusen, que ha acabat el partit amb 25 rematades, això sí, 6 entre els 3 pals, per només dues del seu rival. Ha estat un domini absolut del Leverkusen, que a última hora ha fet justícia marcant aquest gol.
A dos quarts de set partides a la Premier, un Newcastle-Manchester City, amb aquest menú que tenim també en el futbol internacional aquesta tarda. S'ha acabat tot el partit de l'Escorts Ubaye, la primera divisió femenina de futbol sala.
S'ha acabat i amb victòria a la pista de la Marella, 5-7 amb una molt bona segona meitat. Per tant, les catalanes hauran d'estar pendents de si poden guanyar alguna posició. Eren vuitenes a la taula, però pendents de la resta de resultats, perquè podrien guanyar alguna posició. L'equip català virtualment salvat i intentant acabar la Lliga el més amunt possible.
Bàrbara Padilla, bona tarda.
Bona tarda.
Fem una altra actualització al Superesports. Per on la comencem?
Per Alberto Núñez Feijóo, que avui ha dit que el PP farà una ruta per la igualtat per tot l'Estat, que començarà el 28 de gener a Madrid. El president del PP diu que cal anar contra el president del govern espanyol perquè, segons ell, accepta que s'extorsioni el país. Ho ha dit des de Toledo a les jornades de treball del partit.
Vamos a iniciar una ruta por la igualdad, una ruta que va a recorrer toda España, que estará en las principales capitales de nuestro país. Sabemos que hay muchísimos ciudadanos que se sienten estafados, abandonados por un presidente que acepta que se extorsione el país y relegados a ser una moneda de cambio, de chantaje, para conseguir unos votos en el Congreso.
Feijóo diu que és inacceptable que, segons ell, s'escolti més als independentistes que a la majoria dels espanyols. En plana internacional, hi ha hagut un nou bombardeig contra una base militar dels Houthis del Iemen, això després que els Estats Units hagin atacat els rebels per segon dia consecutiu com a resposta als seus atacs al Mar Roig, que han causat, recordem-ho, problemes al trànsit de mercaderies. I a Taiwan ha guanyat les eleccions el president demòcrata i independentista Lai Ching-te, de 64 anys. Comença, per tant, el tercer mandat del Partit Demòcrata progressista, que tornarà a enfrontar-se al govern xinès. El nou president, que fins ara era vicepresident del país, ha dit que els ciutadans, amb els seus vots, han rebutjat l'autoritarisme.
Taiwan ha dit al món que, entre la democràcia i l'autoritarisme, hem optat per posar-nos al costat de la democràcia i que la República de la Xina, Taiwan, continuarà caminant colze a colze amb els seus aliats internacionals en la democràcia.
El partit s'ha endut el 40% dels vots.
Gràcies, Bàrbara. Fins ara.
Fins ara.
18 minuts i les 6, una pausa i anem cap a Riad. El Barça a punt de fer l'últim entrenament abans de jugar demà contra el Madrid la final de la Supercopa d'Espanya.
Superesports amb Xavi Puig.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024, arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny. Per demostrar-te que res no és impossible, supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques. Busques una furgoneta per treballar? Per camperitzar? Amb moltes places. A M10 Selection en tenim de tot tipus i de totes les mides. L1HQ, L2HQ, L2H2, L3H2, L3H3. Per això som els de les furgos. Vine a veure'ns a la carretera nacional 2, número 17 de Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé entra a la nostra web, m10selection.com.
Diuen que tots ens mereixem una oportunitat. I aquesta volarà. Arriben els HRB Days a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya. Del 15 al 28 de gener, aprofita unes condicions excepcionals amb entrega immediata a la gamma HRB Full Hybrid. Unitats limitades. No les deixis escapar. Només a la xarxa de concessionaris oficials Honda de Catalunya.
Aquest mes de gener a la xarxa Ford de Catalunya estem de rebaixes. Aprofita l'oportunitat i emporta't ara el nou Ford Kuga etiqueta 0 amb un 24% de descompte. Sí, sí, ho has sentit bé. El nou Ford Kuga etiqueta 0 amb un 24% de descompte. Només del 15 al 31 de gener. La nova mobilitat és cosa de Ford.
Superesports amb Xavi Puig.
Quarts de 6 de la tarda, Superesports a RAC1 fins a les 11. A partir de les 11 tu diràs amb el Gerard Ballera per arribar a la 1 de la matinada. Amb aquest Mallorca 1, Celta 1, a primera, empatat a punt d'arribar al minut 30 de la segona part. I demà a les 8, final de la Supercopa d'Espanya des de les 7 a RAC1 amb el Pou i companyia i amb la Marta Ramon instal·lada des de fa dies a Riad, amb qui ja vam explicar la primera semifinal de la Supercopa i evidentment també la semifinal del Barça amb victòria 2-0 contra Osasuna. Hola Marta Ramon, bona tarda.
Hola, bona tarda Xavi Puig.
De fet el Barça el tenim a punt d'entrenar-se abans d'aquesta final.
Sí, s'entrenen ara a les 6 de la tarda, ja sabem que sense Rafinha, lesionat, el bíceps femoral de la cuixa esquerra en té per un mes de baixa. Cancelo, tot apunta que ja el podem donar per descartat, ara ho confirmarem a l'entrenament de les 6, i amb Pedri, que si Xavi ho creu convenient, doncs ja podrà sortir de titular. Acabem de sentir, fa res, acaba de marxar d'aquesta sala de premsa de les instal·lacions de l'Al-Nassr, el capità Sergi Roberto, que ha parlat de fins a quin punt esperen tornar a repetir l'èxit futbolístic de la final de fa un any contra el Madrid.
Sí que és veritat que l'any passat va ser una final doncs, que vam estar molt bé, crec que vam ser superiors al Real Madrid, i no només en el resultat, també en el joc crec que vam estar molt bé, dels millors partits diria de la temporada passada, i tant de bo demà es pugui repetir. I bé, la temporada passada doncs, va ser molt important per nosaltres guanyar aquest títol i aquest partit, per tant, per afrontar tot el que quedava de la temporada, així que esperem doncs, que aquest any es repeteixi i també ens doni aquestes forces doncs, per afrontar tots els títols que ens queden i la resta de temporada.
Sergi Roberto diu i avisa que en un clàssic s'iguala tot, també aposta per guanyar com sigui, si és jugant molt bé a futbol millor, però que demà s'ha de guanyar sí o sí, i també ha fet menció al seu futur agraint les paraules de Xavi apostant per la seva renovació. Sergi Roberto ha subratllat que la seva voluntat és la de continuar al Barça.
Sergi Roberto que acaba de parlar abans d'aquest entrenament, també ho ha fet Nacho abans de l'entrenament del Madrid, que ja l'ha fet abans de la final de demà. Aquest matí que hem escoltat, Marta, són els dos entrenadors, tant Xavi com Carlo Ancelotti, que de fet s'han trobat a l'escenari de la final.
Sí, perquè s'han fet la fotografia protocolària, la fotografia oficial, una fotografia a la que els mitjans desplaçats aquí a Riad no hem pogut tenir accés. Ha estat una fotografia privada que han captat les càmeres de la federació i dels dos clubs, o sigui que els periodistes no hi érem, però segons sembla hi ha hagut molt bon rotllo entre tots dos entrenadors.
Què ha explicat Xavi a la prèvia d'aquesta final, Marta?
Xavi, més que el Madrid arriba a la final un xic millor que no pas ells, però ha remarcat que no creu que hi hagi un favorit clar.
Arribem potser un pèl menys en forma que el Real Madrid, aquesta és la realitat i hem de ser honestos, però quan comenci a rodar la pilota crec que no hi ha favorit, crec que està tot al 50%, és un clàssic. No pots preveure mai el que passarà en un clàssic i menys en una final. Per tant, a dominar el joc, a imposar la nostra personalitat, a gaudir d'aquesta final.
L'entrenador ha reivindicat diversos cops el seu ideal de joc cruifista, convençut que sense mereixer-ho futbolísticament no es podran imposar el Real Madrid i endur-se la Supercopa cap a casa.
Quan ha guanyat el Barça sense mereixer-ho? Aquesta és la pregunta. El que ens ha passat és concretament al revés moltíssimes vegades, que no hem guanyat quan ho hem merescut. Això és el que ens passa normalment. L'altre, no recordo un partit, potser, mira, a Noeta aquest any. Ens passa un partit de 200, per tant, a jugar bé, a dominar el partit, a tenir la pilota, a tenir més personalitat que mai, és l'escenari ideal, i tenim l'exemple l'any passat. Insisteixo, fidels a aquest corifisme, a aquest ADN Barça, a aquesta personalitat, a aquesta identitat que ens fa que ens tinguin tant respecte arreu del món, no? La manera de jugar, el com.
Sabem que Xavi m'ha dit a tornar als quatre migcampistes, però no ha volgut confirmar a la sala de premsa, sinó que ha defensat que jugui qui jugui, la idea de joc la tenen clara. En tot cas, no dependrà de si Pedri és o no titular.
No depèn de Pedri res. Vull dir, Pedri també està al 100%, veurem i decidirem demà els noms. La idea la tinc claríssima. La identitat ha de ser més que mai la nostra, l'ADN Barça, treure-li la pilota al Madrid, dominar, i tenim l'exemple l'any passat, no descobreixo res. Independentment si juguem amb 4, 5, 6 migcampistes, la idea no canvia. Aquest ADN nostre, de que fa 30 anys, doncs va imposar d'alguna manera o va inculcar Johan Cruyff, és el que hem d'aconseguir demà.
A Xavi també li han preguntat si, donat el nivell de joc irregular demostrat fins ara aquest curs, hi havia suficients arguments futbolístics per creure que es podia tornar a repetir una final com la d'ara fa un any, i ha defensat que l'equip està jugant molt millor del que pugui jutjar l'entorn, en un nou dart, diguem, els judicis que fa la premsa sobre el joc del Barça.
Que no acaben de coincidir aquesta temporada els uns i els dels altres. Veurem demà quin és el nivell que ofereix el Barça en aquesta final contra el Madrid. Això per la banda blaugrana. Per la banda de Xavi, què en diu Ancelotti de la possibilitat de guanyar el títol demà, Marta?
Doncs l'entrenador del Real Madrid, com Xavi, creu que en un clàssic sempre està tot molt igualat.
Es un título importante para la imagen del club y todo esto. Creo que siempre el clásico iguala todas las cosas. Creo que mañana va a ser exactamente lo mismo. Puede ser que el Madrid ha mostrado en los últimos partidos de estar un poquito mejor, pero mañana se iguala todo. Como he dicho, serán los pequeños detalles que deciden esta final.
Y evidentemente no le fa mandra el resultadismo.
Pues yo soy cierto que si jugamos mejor que el Barcelona vamos a ganar. En la mayoría de los casos estaría contento también de ganar, también si no lo merecemos demasiado.
La igualtat entre uns i altres es fa evident mirant les estadístiques. Xavi i Ancelotti s'han enfrontat en 8 clàssics oficials i se'ls han repartit 4 per cada un, amb 14 gols a favor i 14 en contra.
Ancelotti i Xavi, i per si no n'hi hagués prou, avui també han parlat els àrbitres de la final de demà, parlen a la prèvia, no en el postpartit, això encara no hem arribat en aquest punt, potser algun dia hi arribem, però de moment a les prèvies, en competicions que organitza la Federació Espanyola, decideixen que els àrbitres també diguin la seva. Per tant, avui hem escoltat Martínez Munuera, que serà el col·legiat principal, i també Soto Grado, que serà l'àrbitre de VAR.
Sí, en una roda de premsa que ha girat entorn, sobretot, al voltant del cas Negreira. Tant l'un com l'altre han demostrat amb vehemència que n'estan fins al capdamunt ja de parlar d'aquest tema o de sentir parlar d'aquest tema, perquè parlar ells han parlat poc. I el més intens en el curs defensant la seva innocència ha estat Soto Grado.
Me empieza a hervir la sangre un poco y me empiezo a cabrear. No he leído muchas noticias porque es que están muy cansados del caso Negreira. Cualquier compañía, imaginaos que trabajamos en una compañía, ustedes trabajan para algún en la SER, has comentado, ¿verdad? Trabajas en la SER y de repente sale alguien que es corrupto en la SER. Y resulta que todos los que trabajan en la SER son corruptos. No creo que eso sea así. Es una persona o un personaje que se aprovechó de su posición, que ha sido el que más daño ha hecho en la historia del arbitraje, y por lo cual nosotros deseamos que esto se haya solucionado, que el juzgado tome las decisiones que tiene que tomar y que pague quien tiene que pagar. Y por favor, que al resto que estamos ahí dentro del comité de árbitros se nos deje un poco más, porque los que estamos no somos corruptos.
Y Martínez Munuera también ha estado muy contundente.
Estoy súper tranquilo. que no he hecho nada ilegal en mi vida, que no me preocupa en absoluto, que lo único que tengo ganas es que se solucione esto, porque de verdad, que ya no es solo a nivel profesional lo que se vive de que la gente te llame corrupto en un campo, porque es que se traslada a lo personal. Al final vas a un supermercado y hay gente que, oye, que te increpa, que te dice corrupto, que vas con tu mujer y con tu hijo, tienes que estar mirando para atrás a ver qué tipo de persona es. Esto es lo que a nosotros realmente nos preocupa, ¿vale? Esto al arbitraje le ha hecho muchísimo daño.
Més enllà del cas Negreira, també s'han pronunciat sobre els vídeos de Real Madrid Televisión que es dediquen a estripar àrbitres. Sotogrado ha negat que els puguin arribar a condicionar d'alguna manera.
El to de Sotogrado, vaja, no diré molt perquè potser encara ens sancionen també segons què diguem, però el tonet de Sotogrado discutible, diríem d'alguna manera. Vaja, la seva opinió sobre el cas Negreira. Demà serà l'home encarregat del VAR en aquesta final de la Supercopa d'Espanya i Martínez Munuera, que xiularà el seu quart clàssic ja en aquesta final, que amb un títol en joc, evidentment. Marta, que no es trenqui ningú en aquest últim entrenament i et continuem sentint al llarg de la tarda i, evidentment, a partir de les 11 el tu diràs amb el Ballera.
Si hi ha qualsevol novetat, demanarem pas, Xavi. Fins ara.
Fins ara. Amb la Marta Ramona Riat, pendent d'aquest últim entrenament del Barça de Xavi Hernández. Demà, abans d'aquesta final de la Supercopa d'Espanya, a les 2 del migdia, demà ens hi posem d'hora, el Girona juga al camp de l'Almeria. El Girona, que sap que si puntua es col·locarà líder i el Madrid no li traurà aquesta posició, perquè el Madrid no juga per jornada aquest cap de setmana per la Supercopa d'Espanya. Hola, Miquel Agut, bona tarda.
Bona tarda, Xavi Puig.
Ahir ja sentíem Mitchell a la prèvia, o dos dies abans del partit. Avui hem tingut ja convocatòria oficial del Girona per anar cap a Almeria.
Sí, amb els que estaven previstos que tornessin, és a dir, Yangelis i Gankov, el futbolista veneçolà i l'ucraïnès, que són a la llista, una llista, per cert, a la qual també hi és Ibrahim Akebe, tot i que és molt probable que se'n vagi cedit al mirandès en les pròximes hores, un mirandès que avui ha empatat a 0 al camp de l'Alcorcón en el partit inaugural de la jornada de segona, i que segurament aquesta marxa cedit d'Ibrahim activarà l'arribada d'un migcampista a Girona, però a la convocatòria per jugar demà al camp de l'Almeria, i són, com dius, Siganjov i Angel, els dos que s'esperaven. Per tant, aviam si demà no crec que de titulars a tots dos, però els anem veient durant el partit i poden anar recuperant el to de cara a aquest moment de calendari tan atapeït entre la Lliga i la Copa que té el Girona.
Sense Eric García, recordem, sense David López, veurem quina és l'aposta, sí, a l'eix central de Mitchell. Tu veus Juanpe demà titular, Agut?
Sí, jo veig Juanpe Blin, perquè tampoc no veig que hi hagi gaire opcions més, tot i que Mitchell està molt tranquil en aquest cas i transmet molta tranquil·litat pel que fa als centrals i diu que no creu que sigui una prioritat per defensar, per reforçar l'equip. A mi em fa l'efecte que va molt just d'efectius en aquesta posició, però com que Jan Couto està a una targeta de la suspensió, també pot ser que el dia que hi hagi invents sigui quan Couto no hi sigui per culpa de la sanció i, per tant, pugui fer algun invent, però jo m'imagino que ara jugui amb Juanpe i Blin com a centrals.
On hem tingut notícia també és a la convocatòria de l'Almeria.
Sí, perquè Luis Suárez torna a la llista de convocats. Es va lesionar contra el Granada de gravetat l'1 d'octubre, un d'aquells partits que no oblidarà mai, perquè va fer un hat-trick, semblava que guanyava l'Almeria tranquil·lament, van acabar empatant a 3 i ell lesionat de gravetat, i torna a entrar a la convocatòria, una convocatòria a la qual hi és ell i que segurament tindrà minuts segons com vagi el partit, però ja ha dit Garitano, Gaisca Garitano, el tècnic de l'Almeria, que no serà com a titular. És la gran novetat, juntament amb Gonzalo Melero, el migcampista que també havia jugat al Llevant, entre d'altres, de la llista de convocats de l'Almeria, que recordo que no ha guanyat cap partit fins ara i que només ha sumat 5 punts després de 5 empats per rebre demà el Girona.
Rescatem un tall de Garitano, Agut.
Vinga, va, som-hi, un tall de Garitano elogiant el Girona des del punt de vista ofensiu, amb el potencial de la davantera gironina, però reconeixent que també té punts febles l'equip de Mitchell, que demà intentaran explotar.
Cuando vas muy arriba, la velocidad que tienen los Couto, los Chigankov, Sabio, Dovich, los cuatro de arriba son rapidísimos en el hombre a hombre. Es difícil si no tienes coberturas, ¿no? O si les dejas mucho espacio, con la velocidad que tienen te matan, ¿no? Pero bueno, también ellos están acostumbrados a jugar contra equipos que repliegan muy atrás, y al final te encuentran, ¿no? Aparte que luego también tienen buen balón parado, gente alta. Ellos han jugado contra esos dos tipos de equipos, equipos que aprietan muy alto y equipos que repliegan, y ante los dos tienen, han encontrado soluciones.
A priori és un partit desequilibrat entre el colíder i el cué destacat, però els partits al camp de l'Almeria, Xavi, les últimes temporades són sinònim de partits moguts amb resultats de tots els colors. La temporada passada, derrota per 3-2 en un dia en què el Girona perdia el descans per 3-0 i Estuani va fallar un penal a la segona part. Fa dues temporades a segona, victòria per 0-1 el dia en què l'Almeria repeteix dos llançaments de penal i el Girona guanya gràcies a un gol de Borja. Hi ha eliminatòries de a primera divisió, en fi, hi ha partits de molt de pes, hi ha moltes coses, amb molta sal i molt pebre les últimes temporades, a veure què passa en el de demà.
Qui xiula demà, Almeria?
Demà xiula Busquets Ferrer, l'àrbitre balear, que ja serà la tercera vegada que dirigirà un partit del Girona. Ho va fer al camp de l'Oriola a la Copa i ho va fer a casa contra les Palmes a la Lliga. El de demà, tercer partit del balear debutant a primera aquesta temporada amb el Girona.
Deixa jugar molt, pel que recordo.
Sí, sí, deixa jugar molt, i de fet és un àrbitre que gairebé deixa un aprenent Mateu Lahoz des d'aquest punt de vista, perquè deixa jugar moltíssim, i jo espero que els jugadors, això que diuen Molló, també ho tinguin present, perquè al final hi ha jugades que en la majoria de partits són falta, però en Busquets Ferrer no ho són, i per tant algú els ho haurà d'explicar, si és que no ho saben, perquè demà ho tinguin clar a l'hora de demanar segons quines faltes.
Doncs demà ho veurem a les dues del migdia, des de la una ja el Bundó estarà pendent al Via Lliure cap a...